Anem per feina, que falten tot just un minut per un quart de nou del matí. Les reaccions a la segona moratòria aprovada per la Generalitat el passat dimecres continuen arribant. L'alcalde de Mont-ras, Carles Salgas, s'ha mostrat sorprès per l'afectació que tindrà a la zona industrial. Què més ha dit Pedro Ruiz?
Afecta dos sectors. Sobre el primer, que és una zona residencial, Salgas ha dit que ja s'ho esperaven i que ja estava prevista de feia temps una reducció d'habitatges. Ara només s'avalen 25 d'aquests. El batlle afirma que és una zona que entra dins del desnivell que va xifrar la Generalitat com a condicionant per ser una àrea que formés part de la moratòria. No obstant, Salgas assevera que els ha sorprès l'afectació de la zona industrial perquè la zona que queda prop de la carretera sí que s'ha desenvolupat, però la resta no. Així ho explicava els dubtes que tenen.
Aquí no entenem el per què doncs, han ficat aquesta zona, perquè no afecta res, moltes coses estan verd, val? Ni boscos, i d'aquesta és una nova.
Per la seva banda, Jordi Colomí, regidor d'Urbanisme de Torroella de Montgrí, també ha valorat l'afectació de 5 sectors al seu municipi. Creu que no els afecta massa i la qualifica de positiva perquè servirà per replantejar models. En aquest sentit, defensa que Torroella de Montgrí sempre ha estat un municipi que ha respectat molt l'ecologisme i que és una línia que, en certa manera, ja tenien assumida des del 1983. Tot i això, també considera que aquesta arriba tard.
Home, jo penso que és una decisió tardana. Els problemes que va tenir l'Ajuntament de Torroella del 83, per exemple, en general, o que varen tenir el 2002, quan es va fer el segon pla general, doncs, en aquests moments, la veritat és que les administracions ajudaven un poc, Més aviat, el que feien era advertir-te de que si desqualificaves podries tenir conseqüències contenciosos o indemnitzacions, i el suport era mínim.
A Torroella, per tant, la paralització afectarà 781 habitatges.
Semblava que un cop més la convivència entre el poder financer, representat per Endesa, amb la convivència amb la política, havia aconseguit saltar-se els controls legals i bastir la subestació elèctrica de Forallac, el nucli de Fonteta. Però un dels propietaris afectats, recolzat per entitats ecologistes de la comarca i representat per, qui ja coneixereu, l'advocat Eduard de Ribot, va concórrer als tribunals al·legant bàsicament que s'havia construït en sòl no urbanitzable i sense que s'aprovés un pla urbanístic especial a la zona. I un jutjat va decretar l'enderroc de l'obra. Endesa no es va donar per vençuda, però tampoc els veïns, i es va iniciar un llarg procés judicial que ha durat 14 anys i que ara ha arribat al final amb la victòria dels ecologistes. En Manel Magrinyà ens dona els detalls.
Endesa va promoure un pla especial que va ser aprovat per la Generalitat i l'Ajuntament de Forallac, que li va concedir una nova llicència d'obres. Les resolucions van ser normalment recorregudes per les entitats ecologistes i una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar il·legal la llicència d'obres, sentència que va ser recorreguda per Endesa. Segons l'Elèctrica, la subestació canalitzava el flux elèctric dels municipis de la Bisbal d'Empordà i el seu entorn immediat, Forallac, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura i Corçà, i era vital per garantir les puntes de demanda per al Frugell i la Costa Brava Centre durant els mesos d'estiu, una argumentació de la que discrepaven els ecologistes. Després de diverses resolucions judicials favorables als veïns, la subestació construïda el 2005 està pràcticament desmantellada. Però, com explica l'advocat Eduard de Ribot, les administracions afectades no s'havien donat per vençudes.
Van instar tant l'Ajuntament com la Generalitat, juntament amb Endesa, fins a 3 diferents incidents per intentar no complir la sentència i no executar l'enderroc.
Persistia el perill de construcció d'una nova subestació a la zona i l'alcalde de Forallac, Josep Sala, recordava sovint que Endesa, com a propietari dels terrenys que envolten la subestació, en podria aixecar una de nova, emprant-se en el pla especial urbanístic. Aquest argument, però, ha quedat definitivament obsolet després de la sentència en la que el Tribunal Suprem desestima els recursos de cassació interposats per Endesa i la Generalitat i declara irregular la llicència d'obres que va expedir l'Ajuntament de Forallac i il·legals tant el pla especial aprovat per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, depenent de territori, com l'autorització del Departament d'Energia del Govern de Torn. És el lletrat Eduard Arribot.
Pel que fa al temps transcorregut durant el procés, que ha superat els 14 anys, sens dubte ha afectat algunes circumstàncies, com el projecte que hi havia de fer un turisme rural a la zona, que era incompatible amb la presència de la macrosubestació elèctrica. Ha comportat, sens dubte, també un cansament clar en la gent opositora a la subestació. Però l'enderroc final ha estat una gran lliçó. Pel que fa al principi que sempre diuen les entitats ecologistes, sobretot a les comarques gironines, que s'ha d'aplicar la màxima: si lluites pots perdre, però si no lluites estàs perdut. I en el cas de la subestació elèctrica de Fonteta, doncs s'ha lluitat i finalment s'ha guanyat.
Tots els perjudicis derivats de l'exagerada duració del procés, la subestació elèctrica de Fonteta ha deixat de ser un malson pels veïns de la zona. I un cop més, aquesta extraordinària conquesta de la democràcia liberal, que és el dret administratiu, ha tornat a assenyalar els límits del poder polític enfront dels drets del ciutadà. Recordem que, com sempre, podeu trobar tots els detalls d'aquesta notícia a la nostra web.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Vullpellac i a Sant Feliu de Guíxols dos homes de 42 i 60 anys. Els van detenir, més ben dit. Domicilis a Forallac i a Sant Feliu també, respectivament, i se'ls considera presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctrica. Maria.
Segons els Mossos d'Esquadra, cultivaven marihuana a Vullpellac per un valor d'1 milió d'euros. A mitjans del mes de gener, els Mossos d'Esquadra d'aquesta comissaria van rebre diverses queixes veïnals que els alertaven que en una nau industrial situada al carrer Ponent hi podria haver-hi una plantació de marihuana amagada, ja que s'hi sentia força soroll de maquinària i algunes olors. La unitat d'investigació va verificar que l'immoble havia estat condicionat per al cultiu i l'emmagatzematge massiu de plantes de marihuana. En el moment de l'entrada, els agents van localitzar i detenir una persona que es trobava dormint i que seria el presumpte responsable de tenir cura de la plantació. Poc després, els Mossos van detenir, en un carrer de la població de Sant Feliu de Guíxols, un segon home que els constava com a propietari de la nau. Els agents el van aturar quan circulava amb una furgoneta i li van localitzar i comissar una trituradora elèctrica de vegetals i 700 euros en efectiu. Els detinguts, a qui no els consten antecedents, van passar el divendres 15 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual en va decretar el seu ingrés a presó. Aquesta no és la primera vegada que els Mossos troben una plantació de marihuana a Vullpellac. Al març del 2017 ja va ser notícia quan en van trobar una i dos dies després es va entregar a un dels responsables.
Parlem ara de la notícia que us explicàvem als titulars, el comunicat fet públic divendres a través de les xarxes socials en què carrega contra l'oposició de la Bisbal, es refereix personalment a Òscar Aparicio del PSC com a l'únic professional de la política del bloc 155 amb representació al consistori bisbalenc i acusa de crear acusa Òscar Aparicio de crear titulars al preu que sigui, tan buits de continguts com està a hores d'ara la llista de la seva candidatura. Asseguren que la CUP és ferma defensora de la gestió pública de l'aigua, lluny d'empreses que fan d'un bé d'interès públic un negoci, però que això requereix d'un estudi exhaustiu que inclou un estudi de tarifes, de costos, d'estat de la xarxa, etc. És així, Manel Magrinyà?
Doncs sí, després de fer un resum de l'abastament de la gestió d'aigua a la Bisbal, la CUP assegura en el seu comunicat que des de tres àmbits, alta, clavegram i baixa, aquest darrer és el servei que la CUP creu que sí és possible recuperar a curt termini. Això sí, avalat per estudis previs i portat de manera directa, democràtica i pública. Diuen haver-se carregat de raons objectives, encarregat d'estudis i traçat un camí que, malauradament no ràpid, ni d'avui per demà, com han conclòs tots els estudis i opinions consultades. Asseguren que el contracte amb l'empresa Sorea s'està liquidant i és una oportunitat per recuperar-ne la gestió pública, però no volen enganyar, ja que el camí a recórrer és llarg. Les CUPs, diuen, han treballat des del primer moment per fer propostes realistes, sostenibles i viables, defugint falsos titulars i fotos buides de contingut. I seguiran treballant, diuen, i per això asseguren que la gestió de l'aigua serà pública a la Bisbal per sempre més. A Ràdio Capital hem contactat amb el cap de l'oposició, Òscar Aparicio, que ha manifestat que ell no respon a atacs personals com és el d'aquest cas. I pel que fa a la municipalització del servei d'aigua potable de Bisbal, només cal anar als actes municipals per constatar quin és el grup que l'ha liderat des del bon començament. També afirma Aparicio que el grup que encapçala vol debatre aquest tema serenament i sense debats estèrils, i que en tot cas el que la CUP hauria de fer és explicar per què ha tingut aquest tema aturat pràcticament des de fa 3 anys i mig, en lloc d'intentar amagar-ho amb atacs personals.
Eugeni Pibernat serà el cap de llista de Tots per Begur i Esclanyà. Això ja ho sabíem, perquè ho va anunciar la formació begurenca el passat dijous. Ara bé, el divendres al matí vam parlar amb ell i ens va explicar quin és el seu posicionament al respecte de temes que ara mateix són debat social, com ara l'urbanisme. Miquel 40.
L'actual primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica a l'Ajuntament de Begur, Eugeni Pibernat, serà el cap de llista de la formació Tots per Begur i Esclanyà. Una formació que s'adscriu a la recent creada marca electoral Tots per l'Empordà i que pretén conquerir el govern de Begur, del que n'ha format part els darrers 4 anys en coalició amb Junts per Begur i Esclanyà, formació encapçalada per Joan Loureiro. Pibernat demana que les diferents polèmiques urbanístiques sorgides recentment a la Costa Brava i amb incidència al seu municipi no polaritzin la campanya i reivindica que es parli també d'altres aspectes que afecten a la vida de la gent. L'actual tinent d'alcalde també s'ha posicionat a favor del creixement ordenat del número d'habitatges nous que es poden construir.
Però en aquest moment jo a dir que no hi hagués una sola casa més, ho veig una mica agosat, en el sentit de que el poble i els pobles i les ciutats hem de seguir creixent. El que passa és que el que sí que hem de tenir clar és que s'ha de créixer d'una manera sostenible, d'una manera ordenada i d'una manera que pensem que sigui, que pugui aguantar el territori.
Respecte del posicionament que Tots per Begur i Esclanyà ha de tenir en relació amb el procés sobiranista, Pibernat aposta per centrar el debat en aspectes estrictament locals i ha explicat que la seva formació no es posicionarà de manera global, sinó que abordaran aquest aspecte en cadascuna de les ocasions que es presenti el tema.
Anem a parlar de Begur i Esclanyà, anem a treballar per Begur i Esclanyà, anem a treballar per la gent de Begur i Esclanyà. Evidentment, aquests temes són importants, és important tenir un posicionament, però a nivell de grup vam acordar que sobre aquest tema no en parlaríem. Cada cop que hi hagi una votació decidirem què és el que votarem en cada moment.
A l'entrevista, el cap de llista de Tots per Begur i Esclanyà també s'ha referit a la necessitat de continuar amb la desestacionalització del turisme com a eina de dinamització comercial.
Una notícia que us hem avançat aquest cap de setmana a Ràdio Capital és important perquè és l'acció d'un ajuntament contra una extralimitació urbanística. I és que l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit enderrocar una obra del carrer de Cuba de Llafranc subsidiàriament, ja que el ciutadà la va fer sobrepassant els límits urbanístics.
En concret, es tracta del carrer Cuba número 9 al 15 a Llafranc, i aquest veí va sobrepassar els límits urbanístics perquè va invadir una zona veïnal verda. Com que no han derrocat l'obra tal i com es va demanar des de l'Ajuntament, que fes el regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros, ha dit que des de l'Ajuntament s'ha decidit arreglar-ho subsidiàriament.
Després de desatendre aquest prec, el que s'ha fet és tornar-lo a avisar, diguent-li que es farà l'obra subsidiàriament. Aquest senyor també ha presentat un recurs sobre això i es va aprovar, tal com dic, de fer-ho subsidiàriament des de l'Ajuntament, però per entrar aquí necessitem una autorització judicial.
L'Ajuntament resta ara a l'espera d'una autorització judicial per poder executar l'enderrocament, de manera que encara no hi ha terminis establerts.
Tres minuts i seran 8:45 del matí. El darrer ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es va aprovar una inversió d'1,5 milions d'euros pel municipi per aquest 2019. Una decisió, però, que no va acabar de convèncer els grups de l'oposició.
Exacte. L'equip de govern va votar a favor d'aquest crèdit extraordinari que contempla el finançament de 13 projectes que s'han de desenvolupar durant el 2019. L'oposició, CiU, Guíxols des del carrer, Avancem Més, van votar-hi en contra. Ara per ara, Sant Feliu no té aprovats els pressupostos del 2019. Els projectes que han de tirar endavant amb aquest crèdit extraordinari són, per exemple, l'adquisició de maquinària destinada a la neteja, 3 escombradores i 2 compactadores, amb una partida de 420.000 euros, i modificacions en les obres de la plaça a l'Abric i l'entorn de l'asil Surís, que comptaran amb una inversió de 306.000 euros. L'oposició ha criticat l'aprovació d'aquest crèdit extraordinari perquè considera que no és honest dir que no es vol condicionar el nou govern que sortirà de les eleccions i hipotecar-lo amb un crèdit. La formació dels comuns a Sant Feliu comparteix moltes de les 13 propostes que configuren aquest 1,5 milió d'euros, però considera que l'objectiu d'aquest govern era alterar uns pressupostos que han estat prorrogats perquè no es van aprovar els del 2019.
A Palamós, la detenció de 3 persones relacionades amb diversos furts al municipi les darreres setmanes ha suscitat una trobada entre l'Ajuntament i els Mossos i la policia local per tractar qüestions de seguretat a Ariadna Sala.
Després de presentar la candidatura aquest dissabte...
Evidentment aquesta no és l'Ariadna Sala. Tenim aquí l'Ariadna Sala, t'obrim el micròfon, endavant.
Divendres va tenir lloc la trobada motivada pel consistori que va capitanejar l'alcalde Lluís Puig per tal de millorar i reforçar la seguretat al municipi, així com la coordinació entre els cossos de seguretat. L'origen de la reunió és la detenció de dijous passat de 3 persones per delictes contra la propietat al municipi, i que una de les quals ha ingressat a presó. Les altres dues han passat a disposició judicial. Segons les autoritats, els detinguts formen part d'un grup reduït no organitzat, que actua de manera itinerant i per un període curt de temps en un municipi. D'altra banda, el consistori reclama a la Generalitat poder disposar d'una patrulla fixa de Mossos durant l'estiu per reforçar la vigilància de la policia local. Actualment, la comissaria d'aquest cos compta cada dimarts amb la presència d'un agent dels Mossos per fer recollida de denúncies, però l'Ajuntament reclama que també s'hi destinin unitats de patrulla. De fet, el municipi ha anat incorporant progressivament nous sistemes de seguretat. A finals de l'any passat, les urbanitzacions de la Fosca i Maspereres van estrenar 8 càmeres distribuïdes en 4 punts d'accés controlats per la policia local. La seva funció és controlar el trànsit i la lectura de les matrícules.
I ara sí, Maria, l'última notícia, la notícia que havíem d'explicar encara de Sant Feliu de Guíxols és que Pere Albó repetirà com a cap de llista del moviment d'esquerres a les eleccions municipals del mes de maig a Sant Feliu. Albó va donar a conèixer 2 de les persones que formaran part del seu equip, Anna Vigues com a número 2 i Pere Moreno com a número 3.
Després de presentar la candidatura aquest dissabte, el grup municipal va voler desmarcar-se del que anomenen grans obres faraòniques elitistes per poder-se centrar en les persones, ciutadans i ciutadanes del municipi, afirmant que volen treballar per ells i per a les seves necessitats. Pel que fa a la llista, insisteixen en la necessitat de que aquesta estigui formada per gent de la ciutat que s'acosti als barris per saber de primera mà quines són les mancances reals dels ciutadans i ciutadanes, sempre allunyant-se de l'elitisme i les estridències.
Perfecte, Maria. I acabem. El Centre Cultural de la Gorga de Palamós està d'aniversari. Aquest any se celebren els 120 anys d'història d'un dels edificis més emblemàtics de la vida cultural del municipi, que es va inaugurar el 3 de febrer de 1899 a càrrec de la Societat Recreativa Centro Económico. Aquest cap de setmana, com dèiem, es va fer aquesta celebració, Maria.
Diuen que un advocat gironí penalista...
Maria Montells, estem a punt per escoltar-te ara sí.
Amb motiu d'aquesta celebració, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós ha realitzat un acte commemoratiu que ha comptat amb la presència de l'alcalde, Lluís Puig, i del regidor de cultura, Francesc Subirats. S'ha inaugurat una exposició fotogràfica a l'exterior de l'edifici, on a través d'uns plafons amb imatges del centre cultural es pot fer un repàs de la història d'aquest espai emblemàtic. Un acte que ha comptat també amb la descoberta d'una placa d'interpretació històrica i amb la participació de la Coral El Progrés, entitat degana de l'activitat cultural a Palamós, que precisament ja va participar l'any 1899 en l'acte d'inauguració de l'edifici. Un vermut popular i una actuació de la formació musical de Roger Canals han posat punt i final a aquesta commemoració. El Centre Cultural La Gorga segueix sent, en l'actualitat, un equipament referent de l'activitat cultural a Palamós. Així ho demostren les dades recopilades de l'any 2018, on 30.800 persones varen passar per aquest equipament per gaudir dels 172 espectacles que hi havia programats. Precisament, les activitats organitzades l'any passat al teatre es van duplicar respecte a l'any 2017 i el nombre d'espectadors es va triplicar. Aquestes dades facilitades des del consistori suposen una mitjana de gairebé 180 persones per activitat, amb un 53,41% d'ocupació. De tots els espectacles que van passar per l'escenari de la Gorga el 2018, un total de 54 van ser de l'àmbit professional, 18 de dansa, 10 de música, 20 de teatre i 6 de cinema. El centre va tenir 349 dies d'activitats, una dada que suposa un 95,62% d'obertura.
I com diem sempre, després de l'opinió... ho diem al revés, almenys ho intentem dir al revés per dir-ho bé. Després de la informació ve l'opinió. El comentari d'en Marc Reiter.
Diuen que un advocat gironí penalista de la vella escola Si tenia l'oportunitat de dirigir una última frase a un altre company advocat que es trobava just abans d'entrar en un judici, l'acomiadava tot dient que hi hagi més sort que justícia. Al ciutadà mig, l'expressió li sol semblar feta a mida pel culpable, per aquell que s'encomana a qualsevol sant, la sort o a qualsevol imponderable per en sortir-se'n d'una mala passada. Però la realitat és que tothom, tant culpables com innocents, quan es troba pròxim a entrar en sala i la porta s'obre, els dubtes desapareixen. Sempre és preferible la sort a la justícia. Hi ha elements que són comuns a tots els judicis, d'altres que només són comuns entre els judicis televisats. Els comentaris, valoracions o opinions sobre aquests darrers mai van dirigits al nucli del que s'ha de resoldre o del que és important. Difícilment un judici mediàtic pot esperar-se a llegir la sentència, i quan aquesta apareix, sol amagar la ratio decidendi, els arguments centrals per prendre una decisió, sota tones de paper, posant a prova a tertulians i periodistes. Hi ha judicis que són necessaris, d'altres que no s'haurien d'haver celebrat mai. Rarament escolto i llegeixo molts comentaris que mai hauria d'haver escoltat ni llegit, perquè tan sols faig que comprovar que tant el narrador com l'espectador poden confondre l'expectació d'un Barça-Madrid amb l'expectació per un judici. Però existeix una diferència notable, certament dramàtica. El que en un lloc és una golejada, en l'altre és una pena de presó de més de 30 anys. Ja no es tracta de normes processals ni de coneixement del dret, sinó de la manca d'empatia que alguns poden demostrar tot fingint neutralitat o intentant una imatge tècnica, escèptica. Si la justícia no ha de venir fins que un tribunal europeu intenti trobar el perquè de tot plegat entre tones de paper, almenys que abans tinguem sort.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Tenim al telèfon l'Eduard de Ribot, l'advocat de SOS Costa Brava. Senyor de Ribot, bon dia.
Bon dia.
Ja ha passat, pràcticament no, però estem molt a prop que hagi passat una setmana respecte a la publicació de la moratòria, de la segona moratòria urbanística de la Generalitat i de l'avançament del pla director urbanístic, i per això avui volíem parlar amb el senyor de Ribot per fer-ne una valoració, per si han tingut temps de mirar-s'ho amb calma i de veure l'abast que hagi pogut tenir aquesta segona moratòria. La primera pregunta que li faré serà: satisfacció a SOS Costa Brava?
Sí, naturalment satisfacció, perquè la moratòria era la principal petició que les 29 entitats de defensa del territori gironí el passat mes d'agost en aprovar el manifest de SOS Costa Brava exigia una paralització immediata, un parar màquines en la política urbanística del país. Denunciàvem que els planejaments urbanístics dels 22 municipis de la Costa Brava eren desmesurats, eren excessius i eren totalment insostenibles. I almenys ara la Generalitat ha reaccionat en aquests 6 mesos i ha aturat màquines. Aquest és una primera mesura indispensable i que la rebem amb satisfacció, efectivament.
Però és important tenir en compte que aquests terrenys, aquests sectors, no queden aturats per sempre. Això és una moratòria d'un any ampliable a 2, que com a màxim estarà vigent fins que s'apliqui el pla director urbanístic definitiu. Tenen por que aquesta moratòria, aquestes bones notícies actuals, un cop la Generalitat es posi a estudiar sector per sector, això vagi enrere i es torni a permetre edificar com fins ara?
Nosaltres estem en la confiança de que la reacció de la Generalitat serà definitiva. Nosaltres hem denunciat un problema que és gravíssim i que és fàcilment contrastable, que és aquest desastre, aquest desgavell urbanístic als 22 planejaments de la Costa Brava. Exigíem un pla director, el pla director ja ha arribat amb un abans de planejament i almenys anuncia que revisarà 180 sectors urbanitzables. Per nosaltres no n'hi ha prou, són fins a 147 els sectors urbanitzables de la Costa Brava, però és una bona notícia que es plantegin ja la revisió de 180. Naturalment, el més important és el final del contingut de l'instrument aquest d'ordenació del territori. el contingut del pla director per nosaltres ha de ser de desclassificacions massives de sòl. Vol dir que aquelles 247 taques de noves urbanitzacions que poden aparèixer avui per avui a la Costa Brava siguin desclassificades i desapareixin. Per tant, que no es permeti ja urbanitzar en zones deslligades dels actuals nuclis. Nosaltres confiem que el pla director farà aquestes desclassificacions. I si no, allí estarem a punt les 29 entitats per exigir-ho municipi a municipi i cala a cala.
Quins sectors ara mateix estan desprotegits, tot i la moratòria i tot i l'acció de la Generalitat?
Bé, en són, ja ho diguem, 247, i ara amb la moratòria se n'han inclòs 80 de sectors urbanitzables que han quedat suspesos. De totes maneres, la moratòria és un tema de suspensió cautelar, sí, i temporal com a mesura urgent a actuar. Llavors, és una mesura urgent que requereix no en tots els sectors, perquè no en tots els sectors hi havia pressa per urbanitzar. Era molt necessària la primera de les moratòries perquè afectava zones on efectivament estaven en tràmit urbanitzacions, com és el cas, per exemple, de Cala Morisca de Tossa de Mar, o el cas dels xalets de luxe d'Aigua Xalida. Allà, si no s'adoptava la moratòria, s'haguera començat la urbanització. Hi ha altres sòls urbanitzables a la Costa Brava que estan latents, però que no hi ha encara una pressa per urbanitzar, o almenys no han esclatat. Per tant, el que no estiguin coberts encara per aquesta suspensió no és un perill, perquè qualsevol tràmit urbanístic, per exemple, impulsar un pla parcial, pot portar el promotor pràcticament un any. Per tant, hi ha temps per reaccionar i per impedir que aquella urbanització es tiri endavant.
Vostè, l'altre dia escoltàvem en aquest mateix programa, i aquest matí i aquest cap de setmana diversos mitjans se n'han fet ressò, que l'Associació de Promotors Urbanístics adverteixen del mal que pot causar en la seva feina i també en l'activitat econòmica de la nostra comarca aquesta moratòria, i també hi ha diversos propietaris que diuen, doncs, si hi ha moratòria jo deixo de pagar impostos. Això és possible, atenent la legislació actual?
Això és absurd. En principi, pel que fa a la queixa dels promotors, una queixa dels promotors a Catalunya, que pràcticament tenen uns planejaments urbanístics expansius on es pot edificar a tot arreu, és bastant inversemblant. Després, que es queixin els promotors perquè suspenguin les urbanitzacions d'aquelles parcel·les i d'aquelles zones amb major valor ambiental i paisatgístic de la Costa Brava, on es pretén la urbanització amb pendents del 20%, que és il·legal, o que s'afecten boscos a primera línia, doncs sembla inversemblant. Els promotors haurien d'estar, crec jo, amb la resta del país i estar preocupats per la defensa del paisatge i del territori també. No pot ser que continuem construint d'una manera insostenible i depredant el territori. Per tant, els constructors s'haurien de sumar a aquesta preocupació i intentar fer les coses bé. És una oportunitat per repensar l'urbanisme i per fer un urbanisme sostenible i un urbanisme que no depredi, que no destrueixi el paisatge. Les coses són compatibles. Però és que, a més, a la Costa Brava és evident que s'ha superat la càrrega del territori. No té més capacitat la Costa Brava per seguir urbanitzant indefinidament. I si això no ho veuen els promotors, doncs el seu afany de lucre perjudica el resto de la societat i perjudica el resto del poble. I doncs s'haurà de fer una valoració, quin és l'interès general superior. Si el privat de continuar urbanitzant indefinidament, o el públic i el general de preservar els boscos i el territori i el paisatge de la Costa Brava. I nosaltres no en tenim cap dubte. I la Generalitat confiem que tampoc. Està per sobre del PIB i per sobre del negoci i per sobre de l'interès privat i lucratiu, o la protecció del medi ambient, que és l'interès superior.
La Generalitat s'ha posat en contacte amb vostès per poder participar en la redacció del pla director urbanístic?
Nosaltres hem tingut dos reunions amb la Generalitat prèvies en les que van servir per explicar la situació del Titanic de la Costa Brava, per explicar quins sectors concrets demostraven amb els 18 projectes polèmics que tenim i contra els que anem d'urbanització de tota la Costa Brava, i va servir doncs per que convencessin de la situació nefasta del planejament urbanístic. Van anunciar que efectivament comptaven en la nostra participació, però de moment no s'ha materialitzat de cap manera. De totes formes, formalment hi ha uns períodes d'informació pública, de fet ara n'han obert un d'un mes en relació a l'abans de pla director, que aprofitarem ni que sigui formalment. Si ens criden a participar, estarem encantats de fer-ho per intentar ajudar a mostrar tots els punts i disfuncions que hi ha a la Costa Brava, i si no, ho farem de manera formal en els tràmits d'informació pública del termini d'un mes, quan surt publicat. De fet, va sortir publicat aquest divendres passat.
Es plantegen presentar-hi al·legacions? O encara no, no és aquest tram, encara no és aquest procés?
No, s'ha obert un primer termini d'al·legacions d'informació pública pel que fa a l'abans de planejament. L'abans de planejament són criteris generals i es poden fer suggeriments i propostes, i naturalment nosaltres intentarem aprofitar aquest tràmit per indicar que el pla director el que hauria de fer és apostar per la sostenibilitat, és apostar massivament per desclassificacions de sòl, és no quedar-se únicament en la primera línia, no afectar únicament els terrenys en pendents superiors al 20%, que naturalment s'ha de prohibir urbanitzar perquè ho diu la llei des del 2004, és corregir les zones amb major impacte ambiental i paisatgístic, és incorporar normes que evitin destruir la primera línia de mar. I per tant farem aquestes propostes i aquests suggeriments, sí, efectivament.
I ja per acabar, que els oients hauran notat que no és la primera vegada que avui escoltem l'Eduard de Ribot, perquè ha aparegut en una notícia de Manel Magrinyà sobre la subestació elèctrica de Forallac amb un tall de veu. Ja ho hem explicat tot, i a més en Manel ens ho ha explicat en profunditat. El dubte que jo tinc és com aquest procés, un procés en què hi ha una sentència, hi ha un partit particular que decideix seguir la via judicial. Hi ha una sentència, s'imposa un recurs i això dura 14 anys. Com pot ser un procediment? Com podem estar davant d'un procediment tan llarg?
Doncs això és així. Primer s'impugna una llicència d'obres, això es fa amb un recurs contenciós que segueix davant dels jutjats de Girona, després ve l'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Barcelona, i bé, si no hi ha incidents, aquí s'acaba el tema. En 5 anys es podria resoldre. El que passa és que quan les administracions no hi són d'acord amb les sentències, i aquí teníem dos administracions, que eren l'Ajuntament de Forallac i la Generalitat, i a part l'empresa Endesa, doncs plantegen recursos de cassació davant del Tribunal Suprem, nul·litat d'actuacions i fins a 3 incidents per no executar la sentència, doncs això es fa etern. I ells van tramitar 3 incidents, primer deien que no calia enderrocar, que es podia subsanar tot formalment amb unes noves tramitacions. Els tribunals per 2 vegades i en 2 instàncies, tant Girona com Barcelona, els hi va dir que això no podia ser, després van presentar un altre incident d'impossibilitat material de desmantellar la subestació, també amb les 2 instàncies, i un 3er incident. I així van passar 14 anys. Però, afortunadament, la subestació elèctrica està enderrocada. Per tant, qui és perseverant, qui és constant, qui fa valdre els drets fins al final, amb paciència i amb coratge, doncs acaba aconseguint-la. És el que diguem nosaltres, de que qui lluita pot perdre, però qui no lluita està perdut. I aquí, amb SOS Costa Brava, amb SOS Empordanet, amb totes les entitats de defensa del territori gironines, es lluita i finalment es guanya.
L'advocat Eduard de Ribot, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, per parlar sobretot de la moratòria urbanística d'SOS Costa Brava, perquè són la referència amb qui cal parlar per entendre tots aquests processos judicials. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I sempre que volem, concretament els dilluns i els divendres, solem parlar d'esports al Supermatí. Els divendres per parlar de la prèvia del cap de setmana i els dilluns per explicar-vos què és el que ha acabat passant. I hem de començar, no sempre passa, no sempre ho tenim això, però avui sí. Avui hem de començar amb una molt bona notícia pel que fa als esports. Aquest cap de setmana es va disputar la Copa de la Princesa d'hoquei patins al Palacio de los Deportes de Riazor i el corredor Mató Palafrugell va ser proclamat campió de la competició. Laia Bodro.
Jo penso que la manifestació d'ahir és molt més que...
Laia Bodro, endavant. Ara sí, que tenim per un altre canal, ara sí.
Els de Palafrugell van emportar-se el torneig després d'una competida final contra el Deportivo Liceo B. Els de Xavi García van vèncer la tanda de penals després d'empatar el partit per 3-3. Un bon inici de Borja Ramon va permetre al Palafrugell posar-se 0-2 al marcador, però poc abans de la mitja part, el filial del Liceo va retallar distàncies. Tot just començar el segon temps, David Carles va donar aire al Palafrugell, marcant el tercer. Però el Liceo no es va donar per vençut i gràcies a dos dianes de Martín Pallero van empatar a 4 minuts pel final. La pròrroga no va servir per a desfer la igualtat i va ser necessari arribar a la tanda de penals on els catalans van vèncer per 2-3. Aquesta és la segona vegada que el corredor Mató es proclama campió de la Copa de la Princesa després de la victòria el 2017.
En futbol, a primera catalana grup 1, el Palamós col·legi el Banyoles per 5-1 en un bon final de partit.
Crec que l'equip ho ha donat tot, s'hem buidat des del minut 1 fins al 90 i malgrat la primera part, que crec que no hem estat del tot encertat del partit que hem dissenyat i proposat al partit que ens ha sortit, no hem estat molt encertats. Sí que és veritat que la segona, el rival que més ha estat a la recerca de la victòria i del gol, crec que ha estat el Palamós.
Escoltàvem Javi Salamero en declaracions a Degà TV, que valorava molt positivament aquest resultat contra un dels principals perseguidors del Palamós a la classificació. Un gol de Pepo Soler, de penal poc abans del descans, va permetre al Palamós trencar l'empat inicial. Al poc de començar el segon temps, Pepo Soler va tornar a marcar i va ampliar la distància. El Banyoles va reaccionar i va retallar distàncies poc després. Van ser minuts de força igualtat on qualsevol dels dos podia haver marcat, però tres gols del Palamós a la recta final del partit van donar els tres punts a l'equip local.
Hem tingut mostres durant tota la temporada en què ens hem il·lusionat amb retallar punts amb els equips de dalt i avui, que no hem pensat, ha estat el dia que poder els hem fet més efectius.
El Palamós segueix tercer amb 38 punts a 9 del Vilassar, segon i a 10 del Girona C, primer.
I tercera victòria consecutiva del Guíxols, que repeteix només, que segueix només a un punt del lideratge.
L'equip de Sant Feliu va guanyar el Can Givert per 3-0 en un partit molt disputat, especialment a la primera part. Els blaugrana van sortir decidits a aprofitar la nova ensopegada del Bescanó, que el dia abans havia empatat a casa contra el Sant Jaume de Llierca. Després d'uns minuts inicials on els locals van ser superiors, el Can Givert es va anar sentint més còmode. Es va arribar a la mitja part amb el 0-0, tot i que el Guíxols havia disposat d'ocasions clares per avançar-se. Poc després de començar el segon temps, Xavi Mora, de cap, va fer el primer, després d'una bona jugada individual de Callicó. Amb el gol, el partit es va decantar a favor del Guíxols, que es va fer amb el control del partit. Toribio, al 70, va marcar el segon de córner. Ja al final, Sanko va arrodonir el marcador amb el 3-0 definitiu. Els de Toni Sánchez continuen una jornada més segons, amb 49 punts, a només un de l'escala, líder, que va vèncer per la mínima el Porqueres. El Vilartagues torna a punxar el camp del Caçà per 4-1, partit que, a mig temps, empataven 1-1 gràcies a un gol de Juan Gómez des de gairebé mig camp. Però una bona segona part del Caçà i un gran partit del ganxó Pau Sala van evitar que els de José Cabrera puntuessin. Una nova derrota que els dificulta encara més la seva lluita per la permanència. Continuen setzents a 4 punts del Camprodon, que marca la permanència.
I a tercera catalana, grup 1, el Palafrugell guanya a l'Hostalric després que els locals s'avancessin al minut 1.
Només 10 minuts va tardar el Palafrugell a empatar el gol dels visitants. Amb l'empat es va arribar al descans, però a l'inici de la segona part, Sergi Savalls va marcar el definitiu 2-1. Tot i la victòria, el Palafrugell no retalla distàncies, ja que tots els equips de la part alta de la classificació han guanyat els seus respectius partits. L'Aro va patir per derrotar el filial del Farners a casa. Tot i avançar-se en dues ocasions, els de Pibernat no van acabar de tancar el partit fins al 74, quan Heredia va marcar el quart. Continuen cinquens a 2 punts al Palafrugell. Altres resultats del grup 16 van ser Malgrat 4, Sant Antoni 0, Palafolls 0, Saló de 3 i Calonge 1, Calaguidó 4. El grup 15, el Torroella, que va aplaçar el seu partit, es veu superat pel Llançà, que va vèncer al camp de l'Empúria Brava Castelló. Begur i Bisbalenc continuen enganxats a la lluita per la segona plaça després de vèncer a les Plais per 1-2 i el Cabanes per 2-0 respectivament. El Pals, per la seva banda, es va veure superat pel Cistella per 5-2 i continua 9è amb 26 punts.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garbinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Pals, estem preparant un carnaval que farà història. Dissabte 23 de febrer, vine a la Rua de la Disbauxa amb un munt de colles desfilant pels carrers del poble. I acabada la rua, sopar popular amb menú d'adults per 10 euros i menú infantil per només 8 euros. I tot seguit, ball amb el grup El Último Veneno. Entrada gratuïta. Venda de tiquets pel sopar a l'oficina de turisme de Pals i a la fleca Can Brunés fins al 20 de febrer. Organitza l'Associació Cultural i Recreativa Colla Carmània de Pals amb el suport de l'Ajuntament de Pals. I col·labora Ràdio Capital.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
Menys de 5 minuts i arribarem a les 9. El president de la Generalitat, Quim Torra, diu que la manifestació del 16 de febrer d'aquest dissabte és un canvi d'actitud dels catalans i assegura que ha esborrat la paraula endarrere.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Exactament l'entrevista que hem fet abans, ara sí.
Jo penso que la manifestació d'ahir és molt més que mig milió de catalans al carrer. És un canvi d'actitud dels catalans. Tornem a somriure, tornem... Jo, mireu, arran de la manifestació d'ahir he decidit fer una cosa que em sembla que a la colla de Sabadell li agradaria. He esborrat la paraula enrere. Ja no s'hi val anar enrere. Esborrem la paraula enrere al diccionari i llancem-la també.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que la manifestació d'aquest dissabte passat a Barcelona contra el judici de l'1 d'octubre és molt més que mig milió de persones al carrer i és un canvi d'actitud dels catalans.
Gràcies, Alba. Elegir el president espanyol Pedro Sánchez apela a l'Espanya moderada i sensata per evitar el triomf de l'extremisme dels més ultres. Sánchez demana el suport més enllà de l'esquerra per evitar que Espanya retrocedeixi 40 anys.
Si no hay movilización el próximo 28 de abril, la abstención puede dar el triunfo al extremismo y a los posicionamientos más ultras en nuestro país y hacer que nuestro país regrese a 40 años atrás. Por eso es muy importante participar y por eso es muy importante apelar ya no solamente a la España de izquierdas, a la España progresista, y lo digo como secretario general de un partido que se siente y se sabe un partido de izquierdas progresista. Tenemos que apelar a mucho más allá, tenemos que apelar a la España moderada, sensata, cabal, que lo que quiere es progresar y no retroceder.
Durant l'acte de cloenda de la conferència autonòmica del PSOE d'Extremadura, Sánchez ha constatat que el PP no li molesta com governen els socialistes, sinó que ho facin. S'ha mostrat preocupat també pel desig de Casado de tornar a la llei de l'avortament de 1985 i ha advertit que les pensions no es garanteixen retallant els drets de ningú. Segons ell, fins ara els populars arribaven tard als diferents avenços socials com la llei del matrimoni igualitari o l'avortament. Però ara ja n'hi arriba i volen retrocedir 40 anys enrere, segons el president.
Doncs aquestes són les declaracions dels principals líders polítics al nostre país, tant a Catalunya com a l'Estat. Ara acabarem el programa, queden 2 minuts per les 9, amb l'agenda d'en Martí Seguer. Perquè al Terracota Museu de la Bisbal hi podem veure de terrissa i de terrissaires.
L'exposició ens mostra una selecció de peces de diferents terrissaires de la península Ibèrica, d'entre els segles XVII i XIX. Peces d'una gran qualitat i ricament ornamentades, on podríem destacar una plata fonda de la Bisbal d'Empordà del segle XVIII i una gerra de vi de Castro Jerez de Burgos del segle XIX. La mostra és una petita part de les 7.500 peces que Sergio Sabini Celio té a la seva col·lecció.
I allà Franqui Calella, també a Palafrugell, hi ha en marxa la garoinada.
És una de les primeres campanyes gastronòmiques de les comarques gironines i una de les més conegudes. Pren com a producte principal les garoines, també conegudes com arissos de mar o garotes. Se celebra en ple hivern, durant les minves de gener, quan el mar està tranquil i la garoina està en el seu millor moment i la temporada s'allarga fins a finals de març. Hi participen 10 restaurants amb menús d'entre 40 i 50 euros amb aperitiu, una dotzena de garoines, un plat principal amb escarxofes i unes postres de poma.
Vinga, alerta Aparicio, fot-li, que queda poc temps.
Matí fred amb gelades que són més probables a la zona interior de la comarca. També hi ha algunes boirines i núvols baixos que s'aniran trencant amb el pas de les hores. En conjunt, el sol tornarà a dominar un dia més. A mitjà termini, els propers dies seguirem sota la influència anticiclònica, amb alguns núvols baixos o poc desenvolupats pel matí, fred i ambient més suau al migdia.
Doncs ja ho sabeu, dies anticiclònics, dies amb sol, dies amb poca varietat meteorològica, que estaran bé per gaudir del dia. Nosaltres tornem demà.